pitjor, i n'hi ha que no fumen i no passa res, i n'hi ha que sí. M'explico, això tot és una cosa de probabilitats, eh? Però que vull dir que, diguem, estadísticament, clar, vull dir, hi haurà gent que tindrà problemes de salut per culpa d'això. Si, diguem, que tots anem intentant anar a millorar la situació, i, ja dic, l'ideal seria anar a cremar gas natural, i si no, almenys, bueno, a veure aquestes de pellets i tal, però que, vull dir, s'ha de mirar bé, eh? Perquè, però l'ideal és anar a cremar gas natural, eh? Això és així. A veure, jo ja sé que tot això és molt sorprenent, sí, perquè sí, agafar llenya i cremar-la pareix la cosa més natural del món. Bueno, bé, sí, sí, però no, és que no. És a dir, en realitat, el lloc ideal, per cremar residus de llenya, i aprofitar l'energia generada és a les incineradores. Les incineradores són les que cremen en condicions ben regulades, que, bueno, allà són, no vull, tiren alguna cosa, però són les que tiren almenys, avui per avui, les noves, les sí, que ara.
Que fora de les incineradores ens oblidem de cremar llenya, això és el que ens ve a dir.
Bueno, a veure, que és un lloc que poden cremar i se crema de manera molt controlada. Les incineradores en el passat també tenien molts problemes. Ara, molts d'aquests problemes s'han anat solucionant i els estudis que hem fet nosaltres i altres van mostrant com a la contaminació per les incineradores ha anat davallant al llarg del temps. És a dir, si comparem la contaminació que hi havia als anys 70 amb la que ara, bueno, ha davallat moltíssim. És a dir, que clar, és normal també, la tecnologia ha anat millorant les condicions de treball, i també, bueno, i les regulacions legals, etc. I bueno, però bé, això és a dir, jo crec que el que és important és que la gent se n'adoni d'això en primera instància, perquè si no n'adonem, bé, és clar, vull dir, doncs continuarem fent el mateix i ja està, vull dir, bueno, aleshores que la gent se... Però això ja li dic, no és una cosa rara d'aquí de Catalunya, per exemple, al nord d'Itàlia, allà, per exemple, el Lago Maggiore. Lago Maggiore està entre Itàlia i Suïssa. És un lloc ideal, idíl·lic, perquè hi ha un llac enorme, hi ha tot és boscos al voltant i tal i qual. I també hi ha tota una sèrie de pobles allà, no molt grossos, de tamany mitjà. Allà tothom crema llenya. Bueno, doncs té una contaminació, que vaja, vull dir, i ja se sap això, eh? I a damunt estan amb una zona d'una vall i tota la contaminació, moltíssima contaminació que generen, no se'n va perquè hi ha inversió tèrmica permanent, vull dir. I això és molt conegut, vull dir.
El que no era tan conegut era aquí, i per això que ens ha sorprès aquesta notícia i aquest estudi que vostès ens han presentat. Senyor Grimal, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vostès.
Fins una altra, adéu-siau, bona tarda.
Fins una altra, adéu.
Adéu. Recorda qui és, perquè hi ha alguns oients que han quedat tan impactats que
no
es pensen que és que forma part del que seria l'estructura d'actors o actrius del versió. No.
Recordem que és un treball d'un equip científic de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC, i hem parlat amb Joan Grimal, que és enginyer químic del CSIC i un dels formulants d'aquest estudi, que com a conclusió diu que la crema de llenya a les llars de foc genera partícules molt més perilloses per la salut que no pas el trànsit a Barcelona.
Suposo que a aquesta hora de la tarda els serveis informatius de RAC1, el doctor Grimal, suposo que deu obrir l'informatiu, Joan Torres.
No l'obre. Però vaja,
vosaltres mateixos,
l'hem escoltat amb atenció.
Home, perdona, ja es poden anar apagant les llars de foc de...
Mira, que hi havia una cosa maca, que era escoltar el programa amb llars de foc, doncs res.
Jo me l'anava a comprar i he canviat.
No, home, no.
Molt malament.
I el Mauri m'ha enviat un missatge que de gas natural tampoc. Electrificació.
Tampoc?
Aquí,
i placa solar.
Sí, exacte. Bueno, per tant, amb què obres? A veure.
Doncs mira, amb la baralla, amb les baralles que hi ha al Senat. Si et sembla, tiro milles, eh? Alberto Núñez Feijo acusa Pedro Sánchez de comprar vots amb les subvencions i els xecs a famílies vulnerables. Pedro Sánchez li respon que això demostra que el PP només vol governar per les elites i les classes riques. Tots dos acaben de protagonitzar un tens cara a cara al Senat, on a més Feijo ha parlat de la gent de bé discriminant minories com els transsexuals. Des del Senat a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Feijo li ha dit literalment que deixi de molestar la gent de bé i de posar-se a les vides dels altres. Sánchez és quan l'acusa de discriminar minories. Amb tot això, Feijo ha acusat el president espanyol de comprar vots amb els xecs i Sánchez l'ha contestat.
¿Usted se cree que con la chequera se puede rescatar todo? ¿Usted se cree que va a comprar a la gente? Señor Sánchez, todo lo que usted está invirtiendo en becas lo está dejando a deber. Y usted es el presidente que va a dejar España con la mayor deuda pública de la historia de nuestro país.
Cometemos errores, nos empeñamos en resolver esos errores, señoría, como es el que usted ha mencionado de la ley del sí es sí. Ahora bien, ustedes cada vez que han tenido ocasión de poder posicionarse en beneficio de la mayoría o en beneficio de una minoría de privilegiados, han hecho lo de siempre, beneficiar a la minoría elitista.
Feijo també ha acusat el president espanyol de perjudicar empresaris amb la pujada del salari mínim interprofessional perquè l'Estat ha dit cobra més impostos que mai amb la pujada de sou als treballadors.
Joe Biden compareix d'aquí a uns minuts des de Varsovia, Polònia, on defensarà, entre altres coses, la sobirania d'Ucraïna. Ho farà després que aquest matí Vladimir Putin hagi assegurat que Rússia guanyarà la guerra contra Kiev. El president rus també ha acusat Occident de voler acabar amb el seu país i, a més, ha anunciat que suspèn l'últim tractat nuclear amb els Estats Units. Caldrà veure, doncs, què diu Biden d'aquestes qüestions. I la RAIF, que des de fa 4 dies està en marxa a Sarral, a la Conca de Barberà, posarà el seu punt final aquesta tarda, segons els Mossos. Aquesta matinada, els organitzadors, de fet, ja han aturat la música dels dos escenaris i han començat a desmuntar la infraestructura. Al matí quedaven una quarantena de cotxes. En total, la policia ha posat una vintena de denúncies i ha arrestat a 3 persones. La darrera, un conductor que va donar positiu en drogues i alcohol quan sortia d'aquesta festa il·legal. En total, a la rave s'hi van arribar a concentrar aproximadament 1 miler de persones durant el cap de setmana. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Us ho avança RAC1, Dembélé definitivament no jugarà l'anada de semifinals de Copa contra el Madrid de dijous que ve, 2 de març, al Bernabéu. Marta Ramon.
El Barça encara no llançaven la tovallola amb el francès, malgrat que ja d'entrada ho veien extremadament difícil, però el cas és que a mesura que han avançat els dies s'ha certificat que queda totalment descartat. Dembélé no té cap possibilitat de jugar dijous que ve. L'extrem es va fer un trencament al recte anterior de la cuixa esquerra el 28 de gener passat a Montilivi i ja vam remarcar aleshores a RAC1 que el pronòstic més conservador situava el temps de baixa a les 6 setmanes, que és el que tot apunta s'acabarà complint. Per tant, definitivament i sense córrer riscos amb la seva musculatura, l'objectiu és recuperar Dembélé per la visita de Lliga a Sant Mamés del diumenge 12 de març a les 9 del vespre. Aquell dia s'hauran acabat de complir les 6 setmanes de baixa.
D'altra banda, Ferran Torres ha admès avui que la lesió que va patir la pretemporada li ha impedit rendir al màxim nivell. Ara, però, torna a sentir-se amb confiança després de recórrer al psicòleg i vol quedar-se al club molts anys. Pel que fa a l'equip femení, ja tenim l'horari del clàssic de la Lliga i jugarà a l'estadi Johan Cruyff dissabte 25 de març a 1:15 de la tarda. En el vessant extraesportiu, el president del Barça, Joan Laporta, defensa la seva gestió en el cas Negreira. Assegura que durant el seu primer mandat tots els assessoraments d'Enríquez Negreira van ser per escrit o en vídeo. Laporta també ha acusat el president de la Lliga, Javier Tebas, per voler desestabilitzar el club i demanar la seva dimissió. Tot plegat, el dia que arrenquen dues eliminatòries més dels vuitens de final de la Champions, a les 9 Liverpool-Madrid i Eintracht-Nàpols, que podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans.
I pel que fa al temps, les properes hores continuaran caient plogims de manera dispersa al sud del país i n'apareixeran també a Ponent. Demà ens llevarem amb una mica més de fred i a l'hora de dinar l'ambient serà més hivernal. Durant la segona meitat del dia descarregaran ruixats en moltes comarques, en un primer moment al Pirineu i Prepirineu, però n'acabarem tenint també en molts altres sectors de les comarques de Girona, la Catalunya central, el prelitoral de les comarques de Barcelona i a l'entorn dels massís dels ports.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Amb la luz, ara la llum, ets tu.
perquè amb les plaques que t'instal·lem pots deixar la teva factura a 0 euros i fins i tot pagar part de la factura de qualsevol altra residència. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. O la luz.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Això és el que opinen els pacients dels tractaments dentals del grup Doctor Blader. Amb les tècniques de sedació en implants dentals del doctor Blader no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió i es despertarà amb dents noves. Informis a bladergrup.com, grup doctor Blader.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Per lligar aquest estiu? Are you ready per WhatsApp? Vine a conèixer-nos a les portes obertes el 25 i 26 de gener i descobreix tot el que t'espera. Més info a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de panyo fruits. Una llet almandrina, galetes pol en pipa, una rajola de xocolata Xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra-la ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Pret a Porter Cases us ofereix aquest espai. Destruïm mites, construïm cases.
Tres minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda. Del discurs sobre l'estat de la nació que ha fet avui Vladimir Putin, ens centrarem els propers minuts en la part econòmica. El president rus ha acusat Occident també d'una agressió econòmica que ha fracassat, segons ell. Putin diu que els que han imposat sancions econòmiques s'estan castigant a ells mateixos i que, en canvi, l'economia russa no ha patit malgrat els pronòstics d'Occident.
Deien que la nostra economia s'enfonsaria, però els empresaris han canviat l'estratègia de socis i han sobreviscut. El percentatge del ruble s'ha doblat en les nostres transaccions internacionals i ha arribat a un 30% i, juntament amb les divises dels països amics, arriba a la meitat de l'intercanvi comercial. Nosaltres continuarem construint un sistema independent per l'intercanvi econòmic amb els nostres amics, perquè els líders occidentals perdin el seu caràcter universal. Ells mateixos s'estan enfonsant.
És, com deia Vladimir Putin, amb el seu discurs de l'estat de la nació aquest matí. Estan funcionant les sancions econòmiques d'Occident o realment Vladimir Putin té raó? Bé, d'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, en Xavier Sala i Martín. Professor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. Celebro saludar-lo de nou. Només amb aquest primer document que hem escoltat de Vladimir Putin, podem dir que ha dit la veritat? O com amb l'economia depèn de com s'explica, és d'una manera o és d'una altra?
A veure, estem al mig d'una guerra, i guerra, al mig d'una guerra, diguem, el que impera és la propaganda. I el Putin és el rei de la propaganda, i fer veure que, diguem, l'economia russa no està patint gens, presentant-nos dades que les fabrica ell, diguem, no? Les dades sobre les seves reserves, sobre les seves exportacions, tot això ho fan ells, no està verificat independentment per ningú. Per tant, tot el que digui el Putin ara mateix és propaganda. Jo diria que hi ha una cosa que és certa. Diguem, els fets són que Rússia ha patit, però que ha patit menys del que pensava Occident, i Occident, i en particular Europa, ha patit o està patint, però està patint menys del que pensava Putin. Recordeu que Putin va ser el que va tallar el subministre de gas a Europa, no va ser Europa que va imposar sancions, va ser Putin que va tallar abans de que li posessin sancions, pensant que Europa regnaria el caos, que hi hauria una crisi econòmica brutal, que la inflació arribaria al 60%, i no ha passat res de tot això. Europa ha patit, els preus han pujat, l'economia segurament no ha anat tan bé com si no hi hagués hagut guerra, però no ha sigut la catàstrofe que Putin volia imposar. Per tant, els dos han patit, Rússia ha patit, però segurament menys del que pensàvem, i Europa també. I per què pateix menys Rússia del que semblava? Doncs perquè totes les sancions es poden evitar, es poden, diguem, pots anar al voltant de la sanció. Sí, el que passa és que tot això té costos, eh? És a dir, si tu no vens gas a Europa o si no vens petroli a Europa, doncs el pots vendre a altres llocs. Hi ha gent que està disposada a comprar, però clar, aquesta gent sap que tu depens de, diguem, ara tens un mercat molt més petit, ja no pots vendre a Europa, no pots vendre a molts països perquè tenen por de que els Estats Units els hi posin sancions per haver transaccionat amb tu, i per tant ells, que ho saben, et posen a tu preus molt, molt més beneficiosos per ells. És a dir, Rússia està venent petroli, Rússia està venent gas, però a uns preus molt per sota de mercat, precisament per induir a la gent a comprar petroli enmig d'unes sancions. Per tant, el que guanya Putin és molt menys del que guanyava abans. I tornem al tema, eh? Pateixen, no tant com pensàvem, eh? Ens pensàvem que, diguem, no vendrien gens de petroli i que diguem, s'ensorrarien. No ha passat això, però sí que estan ingressant molt menys del que pensava, perquè l'han de vendre a un descompte. I al revés, Putin pensava que Europa es quedaria sense gas i que tornarien plorant de genoll, sisplau, torna'ns el gas. No, Europa ha trobat gas a d'altres llocs, troba gas liquat, troba el gas d'Algèria, etc, però el que passa és que costa més, eh? Com que Europa no tenia terminals de gas liquat, doncs les ha de construir, els costos són molt més elevats, i per tant Europa pateix, però no es queda sense gas. L'objectiu de Putin era que les fàbriques alemanyes es tanquessin i que els europeus es congelessin tot l'hivern, i això no ha passat. Per tant, ni els uns ni els altres tenen raó. Hi ha una altra cosa que també sabem, de fet, i és que l'economia russa, per més que digui Putin, és una economia petita, és de la mida d'Espanya, imagineu, Espanya, que no és una gran potència industrial. La Rússia, el producte interior brut de Rússia, és similar a l'espanyol, i està ficat en una guerra en la qual ha de produir material militar, ha de produir tancs, ha de produir bales, ha de produir avions, etc. Imagineu l'economia espanyola produint milers i milers d'avions, intentant produir milers de tancs i d'avions i de camions i de bales i de tot això, i competint contra un país que té 27-30 superpotències, tota la OTAN, al seu favor. És a dir, que li poden passar, doncs, tot l'armament, els tancs, els avions, tot l'armament que Occident, que Estats Units en particular, però també molts països europeus, li estan passant a Ucraïna. I, per tant, Putin, és un país petitet, petitet, amb poca capacitat productiva, doncs ha d'acabar generant, produint tots aquests tancs i totes aquestes coses, que els ucraïnesos no han de produir, perquè bàsicament els hi regalen els països occidentals. I en aquest sentit Putin està patint. Fa un any, si els haguessin dit fa un any, d'aquí quatre dies serà l'aniversari de la invasió. Si ens haguessin dit que Putin que un any després no hauria avançat ni un mil·límetre, i que és més que els mil·límetres que va avançar entre el febrer i l'estiu els retrocediria tots a la tardor i tornarien a estar igual que abans de començar, ens haguessin dit tots que estem bojos. I en canvi, un petit país molt més petit que Rússia, li està parant els peus i ja s'està parlant d'una contraofensiva amb els nous tancs Abrams i amb les noves tecnologies occidentals que poden acabar decantant la guerra contra Putin, no? I tot això són factors econòmics que es deriven del fet de que tots teníem la idea de que Rússia era una de superpotència, i no, Rússia és un país petit de la mida d'Espanya, un país irrellevant, seria irrellevant si no fos perquè durant l'era soviètica van invertir tant en armament militar, que és el que ara estan dilapidant d'una manera rapidíssima, però que és incapaç de poder, reproduir. Tot, no estan produint tancs ni estan produint res i ningú els hi ven. Els xinesos, que figura que són els aliats, no els hi venen armament, de moment. I per tant, Rússia està sola contra totes les grans potències industrials del món que poden fer tancs, com a salsitxes.
Vostè, que és economista, què li diu la dada de, no sé si li diu alguna cosa, del Fons Monetari Internacional, que ha revisat a l'alça les previsions de creixement de Rússia i s'espera que sigui del 0,3% al 2023? És molt? És poc? Hem de creure en aquestes previsions? Vostè que no hi creu en cap? O quina lectura en fa?
No crec en previsions i menys del Fons Monetari Internacional.
No, res, pues...
A veure, el tema de les prediccions del PIB, és igual, que creixi 1% o que caigui 1%, en aquests moments és irrellevant. El que sembla que està clar és que Rússia no té la capacitat tecnològica de produir armament del mateix nivell del que està utilitzant Ucraïna. I per tant, em sembla que tots els experts militars ara mateix estan dient que la guerra no la guanyarà Putin. No sabem quant de temps aguantarà, però la guerra no la guanyarà Putin perquè no té la tecnologia ni la capacitat productiva per fer armes que puguin contrarrestar les armes que està rebent gratis, sense produir-les, a Ucraïna. I això és el que és realment rellevant. Si, les dades del PIB són més altes o més baixes, o si, com deia ell mateix en el discurs que heu posat abans, les exportacions com a fracció del PIB pugen o baixen una mica més o una mica menys, a mi tot això em sembla irrellevant. La clau és tecnologia. Se li ha tancat la porta de la tecnologia i no té capacitat ara mateix per competir amb la tecnologia que té Ucraïna. I això ho hem vist amb coses espectaculars, com els ucraïnesos enfonsant el vaixell estrella de la flota russa, amb un missil que havien tirat de 60 quilòmetres a distància, o ensorrant aquell pont famós que vam veure en les imatges gairebé en directe. És a dir, que tenen una tecnologia molt superior a la que pot arribar a aspirar ara mateix Rússia. Per mi això és la clau econòmica del tema. Si poden vendre més petroli o menys petroli és irrellevant. La clau és què pots comprar amb aquests ingressos que et genera el petroli. I la resposta és que molt poca cosa que en aquests moments pugui decantar la guerra.
Tornant a la qüestió econòmica i de les sancions, el cap de la diplomàcia europea, el seu amic Josep Borrell, ha admès que les sancions són d'efecte lent, avui he dit que són d'efecte lent, i que efectivament l'economia russa no ha col·lapsat tal com pretenia Europa. Però Borrell ha dit, això ho va dir la setmana passada, que les sancions de la Unió Europea són un verí d'acció lenta fet a base d'arsènic, llegeixo textualment, que triga a produir efectes, però que ho fa d'una manera irreversible. Vostè estaria d'acord amb aquest diagnòstic de Josep Borrell?
Ara, Borrell és una persona molt útil pels analistes perquè té la capacitat de sempre estar equivocat. I en aquest cas, ara podríem dir que és una excepció, però no és una excepció. Borrell també està equivocat en aquest cas. Per tant, Borrell és molt útil perquè sempre el que diguis saps que la veritat és el contrari. Les sancions econòmiques, el que passa sempre, a tot arreu, és que amb el temps són cada cop més fàcils d'evadir. no més difícils d'evadir. Són més fàcils d'evadir perquè, com hem dit abans, els països sempre troben maneres, troben alternatives. El primer dia que Rússia no va poder vendre a Europa o va ser sancionada no poder fer, doncs el primer dia es va col·lapsar tot a Rússia perquè no tenien alternativa, però a poc va sortir allò un mercader, un tipus del mercat negre que li diu tranquil, que jo t'ho vendré a la Índia, això sí, amb un descompte, jo t'ho vendré a la Índia, jo trobaré uns proveïdors, jo d'aquí cap allà, i a poc tots els països que han tingut sancions, es diguin Cuba, es diguin Venezuela, es diguin Corea del Nord, tots Iran. han acabat sobrevisquent, han acabat adaptant-se, i quan més temps passa, més fàcil adaptar-se, perquè més, diguem, proveïdors, més mercats negres, més gent tèrbola que t'ajuda a sortir del pou, més trobaràs. Per tant, jo crec que està equivocat, més que ser una diguem, un verí d'efectes retardats, no? D'efectes sí, lents, sí. El màxim impacte va ser el principi, i de fet va ser un error europeu al principi, perquè recorda, com que Europa necessitava el petroli rus, doncs vam sancionar tot menys el petroli. De manera que els tios aquests, els primers mesos de la guerra, anaven ingressant 1.000 milions cada dia perquè Europa no podia permetre's el luxe de sancionar-lo. Ara ja els hem sancionat amb el petroli, amb molts mesos de retard, però diguem, el moment que hagués tingut màxim impacte hagués sigut al principi. De sobte, pam, et quedes sense petroli i ara, en els propers mesos, o et busques alternatives o et quedes sense ingressos. I el que passa que, a mesura que passa el temps, aquestes alternatives les busquen i les troben. I, per tant, l'impacte de les sancions és cada dia més petit.
Avui el president rus també ha explicat que aposta per produir productes amb un valor addicional alt i pronostica que creixerà la demanda interna. També ha promès facilitar a les empreses que comprin productes russos. Des d'un punt de vista econòmic, professor, vostè creu que Vladimir Putin ha fet una bona planificació? És a dir, és realista?
No ho sé. Això és un discurs que fa tots els països, els presidents de tots els països del món. Ja s'ha acabat de produir béns agrícoles, prou mineria, prou pesca, hem de buscar valor afegit. A Catalunya diem prou turisme, volem indústries de valor afegit. Això és un discurs patatero que fa tothom.
Sí, perquè, perdoni, això es va dir, disculpi que l'interrompeixi, això es va dir durant la pandèmia, i quan hem sortit de la pandèmia tornem a fer el mateix model negoci, que és el turisme.
Exacte. I per què? Perquè és difícil canviar això. Sí, està molt bé, està molt xulo de dir, hòstia, no, el que tindrem ara, farem una indústria en el que el salari mitjà sigui de 125.000 euros al mes, o de l'any. Molt bé, vinga, comença a explicar com es vol, perquè, clar, això ni és una cosa fàcil de fer, ni és una cosa que Putin pugui fer. Per tant, això és fer volar coloms, és un discurs, diguem, atractiu, que el fa el Putin, el fa la Colau, el fa tothom, però la pregunta és exactament quins seran aquests negocis que faràs. I sobretot, en el cas de Rússia, és com el seràs. Normalment el valor afegit és compatible, diguem, es pot fer quan tens accés a tecnologia. El que et permet que una persona produeixi molt, normalment, és que aquesta persona treballa amb màquines que són molt productives, amb tecnologies que són molt productives. Diguem, si tu has de fer llibres diguem, en paper i llapis, tardaràs molt més que si els fas amb ordinador. La productivitat augmenta quan tens tecnologies com ordinadors, no? Doncs això passa en tots els sectors de l'economia. I el problema que té Putin és que moltes d'aquestes tecnologies es desenvolupen a Occident. Els grans centres innovadors del planeta són a Occident. I mentre els països occidentals no li donin aquesta tecnologia perquè diguem, està ficat en guerres i està, diguem, envaint països democràtics, doncs el Putin no tindrà aquestes tecnologies. I un altre problema que té és que, com que no té tecnologia, s'ha dedicat a fer una guerra a lo bèstia, com la Guerra Mundial, Llavors allò ficant molta gent i anant morint molta gent, i això va fer que el seu exèrcit original, doncs, es quedés diguem, bàsicament destruït, i el mes de setembre, recordeu, va haver de fer, va haver d'obligar els ciutadans normals i corrents, 300.000 ciutadans normals i corrents, obligar-los a anar a la guerra. Entre aquests ciutadans hi havia, doncs, això, informàtics, gent que era capaç de crear i utilitzar tecnologies, i aquesta gent que podria fer aquest salt tecnològic, doncs resulta que els té allà amb trinxeres sense poder produir res. I els que no van anar a la guerra van fugir. La quantitat de russos joves que, diguem, preparats tecnològicament, que són els que abans feien, recordeu, que abans tots els atacs cibernètics, els ciberatacs eren de russos, no? De tota aquella gent que sap tant, com collons, per què no estan fent atacs ara? Doncs perquè han marxat de Rússia. Molts estan a països d'Amèrica Llatina, que perquè per anar a Amèrica Llatina els russos no necessiten visats, per tant, molts van anar cap a Amèrica Llatina, d'allà han emigrat a Estats Units i altres indrets. Total, que molta de la gent que està preparada a Rússia ha desaparegut. I, per tant, has de crear un sector d'alta tecnologia, d'alt valor afegit, quan els teus millors ciutadans, els més ben preparats, els més educats, els més tecnològicament preparats, o bé estan lluitant una guerra o bé han desaparegut del país. A mi que m'expliqui el senyor Putin que diguem, aquests coloms que ara fa volar exactament com volaran, perquè jo no ho veig.
Bé, deixem a Vladimir Putin i aquesta guerra que, com dèiem divendres, farà un any de la invasió de Rússia a Ucraïna, i obrim una altra qüestió que marca des de fa ja un temps Elon Musk. I és que Mark Zuckerberg ha decidit imitar Elon Musk i diumenge va anunciar una subscripció de pagament per Instagram i Facebook. La subscripció, que serà anual, costarà entre 11,99 i 14,99 dòlars, i segons el fundador de Facebook, oferirà als usuaris protecció addicional contra la suplantació d'identitat. És a dir, que tu a partir d'ara pagues perquè teòricament et protegeixi la xarxa social. Professor, Elon Musk ha vingut a reinventar les xarxes. Estem en un moment on a partir de, no sé de quan o en quin moment, a les xarxes haurem de pagar per utilitzar els seus serveis. És a dir, ve un canvi de paradigma?
A veure, jo crec que sí que ve un canvi de paradigma, però no per Elon Musk. Jo crec que Elon Musk és un senyor que ha fet un error catastròfic, que ha comprat una companyia que ni sap com funciona ni la va comprar per ego quan Tesla anava bé i les seves accions estaven molt altes i ell era molt ric i va pensar que 40.000 milions no seria res. Després va intentar fer-se enrere, però el jutge no el va deixar. Va dir tot, no, ara has de fer-ho, ara has de comprar, el van obligar. I ha anat seguint de catàstrofe en catàstrofe, prenent decisions equivocades, expulsant també, com Putin, els millors treballadors de Twitter van ser foragitats, i per tant s'han quedat sense la gent que sabia com funcionava l'empresa, que sabia com posar els programes de seguretat, etcètera, i les empreses, veient que aquest senyor cada dia feia més el ridícul, les empreses que feien publicitat a Twitter, moltes han marxat, per tant està perdent calés per tot arreu, està perdent ingressos, les empreses no volen fer propaganda o no volen fer anuncis a Twitter i això li treu la seva principal font d'ingressos, i per tant, diguem, ell prova de buscar ingressos a altres llocs, i un d'ells és el és això, no?
A l'usuari.
És allò, fer subscripcions, sí. A veure, dit això, jo m'agradaria fer una reflexió sobre això de que les aplicacions són gratuïtes. Les aplicacions no són gratuïtes. Tots hem estat confosos amb el model de negoci que tenen aquestes empreses tecnològiques. Les empreses aquestes tecnològiques utilitzen unes eines que s'anomenen intel·ligència artificial, que bàsicament agafen les dades dels usuaris i les utilitzen per vendre-les a la gent que fa publicitat. D'alguna manera, quan tu vas a Twitter o quan busques coses a Google o quan penges fotos a Facebook o a Instagram, tu estàs donant informació sobre qui ets. Una informació que, si les màquines són prou intel·ligents, poden fer prediccions sobre quins són els teus gustos i quin tipus de productes pots comprar. Per exemple, per posar un exemple, poden predir, les màquines, un cop tenen totes aquestes dades, poden predir que tu, Toni Clapés, estàs buscant un cotxe de gamma alta. Posem, per exemple...
Sí, sí.
Si tu estàs buscant un cotxe de gamma alta, aquesta informació, que el Toni, l'individu, aquest senyor, està, no el tipus, no els senyors de l'edat del Toni que viuen a la regió del Toni, no? No, no. El Toni, aquest senyor individual, està buscant un cotxe de gamma alta. La informació aquesta val una muntanya de diners per a empreses de cotxes de gamma alta, com BMW o Audi, etc, etc. Està clar? Per què? Doncs perquè fins fa uns anys aquestes empreses com feien la publicitat? Doncs feien publicitat generalista, posaven un anunci a la Vanguardia, però clar, l'anunci a la Vanguardia el llegia tant la gent que comprava Audis com la gent que no comprava Audis, com la gent que no estava buscant cap tipus de cotxe. Però si ara de sobte, gràcies a aquestes dades i aquesta informació i aquesta tecnologia de la intel·ligència artificial, Google i Facebook i Twitter poden dir a tot el món, als 150.000 tios i ties que estan ara mateix buscant un cotxe de gamma alta, les empreses diran, escolta'm, per què m'haig de gastar calés a la Vanguardia amb anuncis que ningú llegeix o que ningú li interessen, perquè gairebé ningú està buscant cotxes de gamma alta, però aquests 150.000 tios els hi puc enviar un anunci a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Google, enviar-li anunci només a aquests tios que estan buscant el cotxe de gamma alta. I això... BMW i Audi paguen una emporrada de calés, una emporrada de calés que cobra, òbviament, Twitter i Facebook i aquest tipus de companyies, no? I aquest ha estat el gran negoci d'aquestes companyies en els darrers 20 anys. Ha estat això. Nosaltres ens pensàvem que era gratis. Hosti, mira, Facebook és gratis. Tu, aquests tios estan treballant i em donen una cosa i no haig de pagar res. No! En realitat, diguem, t'estan comprant les teves dades. És com si a tu et paguessin les dades i amb aquests diners que tu reps, tu pagues una subscripció a Facebook, oi que sí? Però què està passant cada vegada més? Doncs que la gent li emprenya que es facin servir les dades, els reguladors, els que fan les lleis cada vegada, sobretot a Europa, tenen la mosca darrere l'orella, que diuen, Òscar, això de que es facin servir les dades no ens agrada, posen restriccions a fer servir dades, empreses com Apple, que fan els telèfons, posen restriccions també a la quantitat de dades que poden obtenir a través dels aparells iPhone, i per tant aquest negoci de vendre dades, dades a les empreses de publicitat, cada vegada s'està restringint més. I aquestes empreses, tard o d'hora, hauran de trobar un altre model de negoci, sobretot perquè... aquesta pressió, insisteixo, més a Europa que als Estats Units, però també, sobretot, a Europa, escolta'm, que cada vegada podrem fer servir menys les dades de la gent que fa servir Google, etcètera, etcètera. I com que aquesta part del negoci desapareix, diu, escolta'm, el tracte, que la gent no sapigués que estava fent un tracte, el tracte era, jo et dono tu les meves dades gratis i tu, a canvi, em dones una aplicació gratis. Com que aquestes dades gratis ja no les podran fer servir, doncs resulta que ells diran, ah, vale, com que el tracte ja no val, el que hem de fer és vendre. I per tant, com a part d'una tendència que jo crec que ja acaba de començar i que ja veurem on ens porta, en la qual les aplicacions que fins ara eren gratis potser cada cop més seran de subscripció a canvi de no vendre les dades, doncs jo crec que això és una tendència que, diguem, no ha començat Elon Musk, però no per aquesta raó, Elon Musk ha començat perquè la seva pròpia incompetència està arruïnant l'empresa i està buscant desesperadament fons d'ingressos, però sí que pot ser la primera pedra d'un procés que acabi una mica com han acabat les plataformes de subscripció de sèries i de pel·lícules, no? Que, diguem, pagues 5 euros de Netflix o 10 euros sí, de Netflix, clar. 10 de Amazon, 10 d'aquí, 10 d'allà, i a poc, diguem, acabes pagant una porrada de calés perquè t'has de subscriure a tot arreu. és possible, no ho sé, però és possible que estiguem al principi d'una tendència en la qual això també acabi passant a les xarxes socials.
Clar, això el que el cobra la porta és que, tal com vostè diu, les xarxes socials et facin pagar per pagar una quota anual, però això jo ara li pregunto si no farà que surtin nous Instagrams, nous Twitters, noves aplicacions de xarxes socials que siguin de franc i que, per tant, facin la competència d'una manera oberta a les que fan pagar.
Sí, però a veure, el problema és que tot això em figura que són negocis.
Ja.
I, clar, si tu fas una xarxa social i tens allò tot de treballadors dissenyant el nou Facebook, no? Diguem, com els hi pagues als teus treballadors no. perquè dissenyin això? Si tu no ingresses. Uh-huh. Si fins ara era molt fàcil. Oh, venem les dades a la BMW o a l'Audi i amb els calés que ens dona l'Audi paguem els nostres treballadors i obtenim beneficis i tal. Però si la Unió Europea diu no, les dades no les podeu fer servir i potser d'aquí uns mesos o uns anys els americans també diuen el mateix i tal i qual, aquestes empreses que podrien fer-ho gratis no poden sortir perquè no tenen ingressos.
Clar.
D'alguna manera hauran de trobar calés per pagar les despeses i diguem, sí, o fan subscripció o bé venen la publicitat o bé troben una altra manera. Recordeu que fa 23 anys, abans de que aparegués el Google, diguem, ningú sabia ben bé com es guanyarien calés a internet. Va haver-hi una gran bombolla, recordeu, la bombolla.com,
sí, i tant.
La gent es va tornar boja pensant que guanyaríem, la gent va comprar una cosa que es deia Terra, recordeu?
Sí.
Terra. Escolta, Terra, té una pàgina web, que no sé què, collons, però com guanyarà calés Terra? Expliqueu-me d'on ingressarà, perquè no ho sabem. Llavors va aparèixer Google i va dir, ostres, no, la gent no ha de pagar, el que pagaran seran les empreses de publicitat. I es van inventar aquesta manera d'identificar usuaris, a vendre la informació a les empreses perquè fessin publicitat, i això va solucionar el problema d'internet durant 23 anys. Clar, el problema és que aquí es fan servir unes dades que no són d'ells, que són nostres, no? De cadascun de nosaltres. I per tant, els reguladors cada vegada estan amb la mosca darrere el nas i dir, escolta, no podeu vendre les dades dels ciutadans d'Europa. Per tant, busqueu-vos una manera alternativa. I és possible que algú trobi una manera alternativa que no sigui ni la subscripció ni la venda de dades. A mi em costa ara mateix veure quina serà, però clar, jo no sóc empresari d'aquest sector ni és la meva missió trobar-la, però estic segur que algú sí que la trobarà.
Professor Xavier Sàvila Martín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Gràcies per,
per
les seves reflexions.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Ara que parlàvem amb el professor Xavier Sala i Martín sobre, en fi, el discurs d'aquest matí de l'estat de la nació de Vladimir Putin, ara mateix, des de Polònia, Joe Biden parlant, adreçant-se als polonesos i fent un discurs des de Varsovia, on el podem sentir a través de, ara mateix, del 324.
Dèbils. Ens mantindrem units com a aliats o dividits? Un any més tard ja coneixem la resposta. Vam respondre, vam dir que seríem forts, que ens mantindríem units i que el món no miraria cap a l'altra banda, davant d'una invasió d'Ucraïna. També ens van plantejar preguntes fonamentals.
Un Joe Biden que fa el discurs totalment encerclat per vidres antibales. Per tant, podríem dir que està pràcticament, en la seva totalitat, envoltat de vidre, i després té els dos vidres del Pronter. Escoltem-lo.
Un any més tard coneixem les respostes a aquestes preguntes. Sí, lluitarem per la sobirania. Sí, lluitarem pel dret a viure lliures d'agressió. I ho hem fet. També ens mantindrem ferms davant de la democràcia. Ho vam fer. I ahir vaig tenir l'honor de reunir-me amb el president Zelensky a Kiev i vam declarar que ens mantenim units per aquests valors, passi el que passi.
De fons, a Varsovia, on està fent aquest discurs Joe Biden, la bandera de Polònia, la bandera dels Estats Units, la bandera ucraïnesa.
En retiraríem. Doncs bé, s'equivocava. El poble d'Ucraïna és massa orgullós. l'OTAN, els Estats Units i la coalició de les nacions des de l'Atlàntic al Pacífic estem massa units com per mirar cap a l'altra banda. La democràcia és massa sòlida. Ell es pensava que guanyaria en quatre dies. I Putin, el que ha deixat estar tancs cremats i exèrcits cremats. Ell es pensava que acabaria amb l'OTAN i, en canvi, ha aconseguit que Finlàndia vulgui entrar a l'OTAN i Suècia també. Es pensava que l'OTAN es fraccionaria i es dividiria i, en canvi, el que ha aconseguit és que l'OTAN estigui més unida que mai en tota la seva història. També es pensava que podria canalitzar l'energia per tal de produir una fallida a l'Europa, mentre que en realitat el que estem fent és allunyar-nos de la nostra dependència dels carburants fòssils russos. Es pensava que érem dèbils i aleshores es va trobar amb els Estats Units i les nacions del món que es neguen a acceptar un món de por i de força. De cop es troba en guerra amb el president d'una nació que és molt coratjós, el president Zelensky. President Putin. El president Putin s'enfronta a quelcom que no es pensava ni que era possible fa un any. Les democràcies del món cada cop són més robustes i no més dèbils. Però els autòcrates del món avui són més dèbils que no pas fa un any, perquè en moments d'incertesa i de por, saber el que hom defensa és el més important que hi ha, i saber qui t'acompanya en aquest camí és el més rellevant de tot. El poble de Polònia ho sap. Vosaltres ho sabeu. De fet, ho sabeu millor que no pas ningú altre aquí a Polònia, perquè això és el que significa la solidaritat. Si ens partim, si ens dividim, com quan la ciutat va ser dividida durant dècades i dècades sota el puny de ferro del comunisme, doncs bé, Polònia va perdurar perquè us vau mantenir conjunts, junts, és així
com... Molts dels analistes han apuntat que aquest discurs marcaria un punt d'inflexió pel que fa al desenvolupament de la guerra. No sé, no sabem si Joe Biden anunciarà alguna cosa més. De moment està fent una reflexió de l'any que portem de guerra, aquesta guerra Ucraïna-Rússia, i que de retruc ens afecta a tots. Fem una pausa, tornem en 3 minuts, i a banda de tornar a escoltar Joe Biden, el que farem és marxar fins a Berlín, on ens espera Maria Cusó amb Steven Spielberg.
En 4 mesos ja serem al juny. I tu, si ho desitges, estaràs estrenant barbacoa al jardí de la teva nova casa. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Versió RAC 1.
House, tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina. Si ho busques, ho
tenim. Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes, confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
Som així. A Bonpreu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 20 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Banyar-se en aigües cristal·lines, relaxar-se en platges de sorra fina, sentir la taureta en la pell, i tot això amb fins a 300 euros de descompte si reserves ara.
Doncs això, que amb aquesta promo de Carib i Illes donaràs una bona llauna, perquè n'hi ha per gaudir-ne. I és que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Va, que ens n'anem a Berlín, però abans, què li passa avui amb la caldera? Que cada dia té problemes.
No, jo no, la meva senyora. La meva senyora té un problema...
Bueno, vostè també, no? Perquè sempre parla de la seva senyora, però l'inútil és vostè, que no sap ni posar-la en marxa.
No, perquè... No, jo truco...
Sí, sí, és que és així, és que és així. La seva senyora és la que posa la caldera? I vostè és que no en té ni
punyetera. No sap ni girar la crítica.
No sap ni girar la roda al termostat.
Jo no, però la meva senyora sí, i si no truquem els de Rochet, que t'ho venen a fer.
Ah, molt bé.
No, i en diré més. Avui la meva senyora, el problema era que els kiwis, que ha trobat, ha anat a buscar kiwis, perquè ella sempre ha de menjar un kiwi en dejú, perquè
sí, per anar de vendre.
Així va córrer avall.
Però això diu, que té a veure amb la caldera.
Diu que això era un problema, que totes eren pedres, com a pedres. No n'ha pogut comprar cap, perquè tots eren pedres. Pedres, no se les podien menjar. I jo li he dit, això no és un problema, ja li he dit. Això, nena, no és un problema, perquè el que sí que és un problema és que et quedis gelat a casa sense calefacció. I, per tant, per això truquem els de ratxat.
I diu que demà ve fred, eh?
Per això... Per això, jo confio el manteniment de la meva caldera amb Rochat, amb un 15% de descompte, si el contracteu a rochat.com. Amb Rochat, problemes els justos.
I després de Lucecita, anem fins a Berlín, on ens espera Maria Cusó. Maria, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Que fa fred, que fa fred.
Però què són aquests crits? Avui una mica, avui sí, eh? Han baixat les temperatures.
Quins crits,
mare meva.
Festa de Rochat.
Vostè i el Rochat, i la mare que va matricular vostè. Bueno, dia important, perquè avui, si no anem errats, us ha visitat Steven Spielberg.
Sí, ha estat brutal, eh? Realment, d'aquelles experiències úniques. Sí. Només per fer-vos una idea, jo fa 3 anys que estic venint al festival, no havia vist mai tanta gent a la sala de premsa, només dir-vos que hi ha hagut gent que s'ha quedat fora esperant parlar i poder conversar una estona amb Steven Spielberg.
Bueno, doncs explica'ns el més destacat de Steven Spielberg en aquesta roda de premsa que ha fet a Berlín.
Sí, ha vingut, recordem, per recollir l'Oscar honorífic que li donaran aquesta nit per la seva trajectòria, i s'aprofitarà per tornar a projectar la pel·lícula de Fabelmans, que també es pot veure als cinemes de Catalunya, que és l'última pel·lícula que ha fet i que diuen que és la més personal. Clar, el que us deia, hi havia moltíssima expectació, la sala de premsa estava plena, i ha estat una mica, ha estat bonic, perquè ens ha estat explicant l'origen del seu amor pel cinema, no? Diu, clar, que et donin un premi honorífic és d'aquells premis que fa que t'obliga a mirar la trajectòria i a fer la vista enrere i dir... on va començar tot i fins on hem arribat, no? I ha estat molt maco en aquest sentit, perquè ens ha confessat que ell, que porta 45 anys dirigint pel·lícules, encara ara s'emociona com el primer dia que va començar a fer cinema.
Honestly, I don't think anything's changed. The same...
Sincerament, crec que no ha canviat res en la meva manera de viure el cinema durant aquestes dècades. La mateixa força cinematogràfica que tenia de nen la sento ara. Cada cop que trobo un llibre, un guió o tinc una idea original per fer una bona pel·lícula, tinc la mateixa emoció que abans. Una emoció que no és comparable a res, excepte potser el naixement dels fills.
Everything else happening in my life except perhaps the birth of children.
Que això no sabem si ho ha dit perquè potser l'està escoltant la dona en streaming i perquè no li estiressin les orelles a casa, però ha deixat molt clar que realment el que més s'estima...
No, anava a dir-te que és un home que viu d'emocions i que encara l'emociona la seva feina, ha fet importantíssim. La prova la tenim amb la seva darrera pel·lícula, des de Fabelman, eh?
Sí, està bé.
Exacte.
Bueno, està bé. Va agradar més una altra, però està bé, sí, està bé, està bé.
Sí, jo sóc del teu equip, també, sí, he de confessar.
No, per mi no n'hi ha per tant. Jo, repeteixo, em vaig quedar enganxat amb Babylon i d'aquí ja no m'he mogut. De moment no he vist cap pel·lícula que la superi.
Si fa pesman, no...
Que t'hagi emocionat d'aquesta manera aquest any.
No, jo la de Babylon la vaig trobar un cine, però a la vena directa. O sigui, és una,
en majúscules.
És espectacular. I la de l'Spielberg està bé, però clar, me l'havien venut tan bé que és allò que quan generen tantes expectacions... Tanta expectació,
sí,
doncs et quedes una mica fred. Què més us ha explicat Steven Spielberg?
Mira, de fet, ara que parlaves de si és la teva si és la pel·lícula que més t'agrada d'ell o no, clar, pensa que allà hi havia tothom era molt fan d'ell, i a una persona li ha preguntat, diu, ostres, clar, a mi em fas preguntes per la meva pel·lícula preferida i segur que alguna serà una pel·lícula que has dirigit tu. No sé si tu et sabries mullar i dir quina és la teva pel·lícula preferida. Aquí ell ha tornat a tirar de tòpic i ha dit, a veure, les pel·lícules són com els fills, jo no en puc escollir cap, però sí que ens ha dit, que la que més malament s'ho va passar rodant va ser Tauró, que diu que és el rodatge amb més difícil que ha fet mai, i parlant de Falmans ens ha dit, diu, mira, fins ara jo deia que la pel·lícula meva que més m'havia emocionat era La llista de Schindler, i ara he de confessar que és The Fabelmans. I encara ens ha confessat una altra cosa, que és que E.T. va néixer gràcies a Truffaut.
Some of my reason for making E.T.
Una de les raons per les quals vaig fer E.T. va ser gràcies a Truffaut. Truffaut acabava de fer la pel·lícula La pell dura i s'ho va passar genial treballant amb nens. I em va dir, tens cor de nen, amb un anglès trencat, i has de treballar amb nens. Va dir, kids, no ho vaig oblidar mai. I quan em va arribar la idea per E.T., vaig recordar Truffaut, que em deia, has de fer una pel·li amb nens.
I always remember that Truffaut was the one that said, you gotta make a picture with kids.
Doncs parlant de nens, tenim un testimoni, un actor conegut, que treballa també Steven Spielberg i que ens ha demanat mantenir l'anonimat perquè vol fer una denúncia. Respon a les inicials de E.T. Bona tarda.
E.T., mi casa, teléfono.
Este, mi casa, teléfono.
Estem parlant amb E.T.?
Sí, no.
Sí o no?
No, teléfono, mi casa. No, jo otro E.T. Otro.
No sé si és E.T. o és el germà Calatrava.
Sona com E.T.
Sí, el E.T. i l'Oto. Ai, que maravilla.
Que fa de E.T.
Paco i Manolo, Manolo i Paco.
Sí. Bueno, E.T. que va ser un dels grans protagonistes de les pel·lícules de Steven Spielberg. Quin record té de Steven Spielberg?
Bueno, jo, actor de pel·lícula extraterrestre, quiero denunciar al director Steven Spielberg. Muy cabrón.
¿Por qué?
Cabrón. Cabronazo. Explotado, ojo puta.
Bueno, ma, va, por favor.
Coraje muy largo, muy largo. Yo solo, este hombre solo pagaba con M&M's. No, la casita.
Sí, a la pel·lícula li posaven M&M's.
Ah, sí que és veritat.
Sí, li feien com un caminet.
I li pagaven amb M&M's.
Perquè li agradava molt.
Per tant, estem parlant amb E.T. Estem parlant amb E.T.
No.
És E.T. de la pel·lícula, vostè.
O jo, otro E.T., otro actor de pel·lícula. Però no, E.T., jo també accidente laboral.
¿Usted es de origen asiático?
No, origen de lejos.
Más que té un accent com asiàtic.
Sí, yo del muy lejos, más lejos.
Ah, extraterrestre.
Sí, accidente, caí de la cesta de bicicleta. Porque Spielberg quería, dice, este que vuele alto.
Es un E.T.
Vuele alto esta luna.
Que treballa en un restaurant xinès.
Y me metí una hostia y me metió en sexto, perdí 4 dientes. Y el cabrón no pagó nada, ni baja, ni dijo nada, ni me dijo nada, tío. Dos días.
Ya pot ser que fos un xinès o una xinesa que sí. Treballéssim
bueno,
que
ets,
no ho sabem perquè estem parlant amb una
persona extraterrestre,
amb una persona que ens ha demanat l'anonimat.
También cogí borrachera.
Sí, això ho recordo, que hi ha una de les escenes que...
Aleshores és l'ET de la pel·lícula.
No. Otro. No me...
És que està dient tot el que li passa a l'ET a la pel·lícula, m'entén?
Pero no, yo cogí borrachera y pulmonía, pues iba desnudo, mucha parte de rodaje, todo desnudo, y explotación fuerte, Spielberg, racista, y hasta también humillación... bullying, me obligó a vestir de mujer.
Sí, això també ho veiem a la pel·lícula.
Una peluca me puso.
Una pel·lícula rosa, oi?
La peluca horrorosa y me puso y yo, y no quiero llamar a casa. quiero llamar.
Han quitado todas las cabinas, ¿eh? Siempre comunicando. Han quitado todas las cabinas.
Bueno, deixarem,
han quitado las cabinas ahora, no ni una.
Teléfono.
Teléfono.
Mi casa.
Pengeu el telèfon.
Està molt alterat.
Hola.
Pengeu el telèfon.
Hola.
Ens diuen per Twitter que aquest ET sembla la política...
Helen Mucoro.
La Helen Mucoro, ¿eh?
Helen Mucoro.
Diuen que s'assembla la Helen Mucoro, aquest ET.
És possible.
A mi me gusta mucho el de los hermanos Calatrava.
Bueno, a més de Spielberg, a veure, la Maria Cussó ha pogut parlar, va parlar fa unes hores, amb la Carla Simón, la directora del Carràs, que forma part, atenció, del jurat internacional del festival, després de guanyar l'any passat, recordem-ho, sí, l'Os d'Or. A veure, què li has pogut preguntar i què t'ha respost Carla Simón? Maria.
Doncs mira, vam estar parlant de moltes coses, però sobretot, clar, dèiem, és molt simptomàtic que ella va arribar just aquí a Berlín aquest any a fer de membre del jurat internacional un any després exacte que es projectés per primera vegada al Carràs, i el dia que va començar la competició feia un any exacte que guanyava l'Os d'Or. Aleshores, en certa manera, va dir, diu, per mi, jo ho visc com un tancament de cicle perfecte, no? Dir, aquesta pel·lícula ha tingut un any de vida, i ens va confessar que la selecció de pel·lícules d'aquest any, que n'hi ha 19 i que són eclèctiques, per dir una ofensió, misma, els està posant les coses difícils al jurat.
Però per mi una mica la conclusió és que és molt eclèctica aquesta selecció. O sigui, en el sentit de que hi ha coses molt diferents, no? Ja per començar hi ha pues, un documental, dues animacions, ficcions, coses de llocs molt diferents. Sí que és veritat que, bueno, hi ha una cosa com una cosa política forta, no? Molta reflexió sobre el gènere. I no sé, també les maneres, o sigui, com els enfocs de les pel·lícules i dels cineastes són molt diversos, que això em sembla molt interessant, no? I que també, això és el motiu pel qual deia que a mi m'està fent com...